4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït avui a la part tècnica per Oriol Coromines, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 19 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Dualitat de tipus de temps una altra vegada amb aquesta boira i núvols baixos a la Catalunya central i les comarques planes de Lleida i el temps molt més assolellat a la resta del país. De fet, aquesta tarda, gran part d'aquestes boires interiors s'acabaran dissipant i només quedarà algun núvol a cavall de la vall del Cardener o de la vall del Llobregós. A la resta del país, aquest cel ben destapat amb núvols prims i prou i una temperatura que puja a tot arreu. De fet, a la costa i prelitoral, sobretot, arribarem a passar dels 20 graus al llarg d'aquesta tarda. El dimecres, canvi de situació amb l'arribada, sobretot, de molt més vent. Pluja important, en tindrem poca. Si de cas algun ruixat cap a les comarques de Girona i algunes nevadetes a l'Alt Pirineu. Però, sobretot, compta el dimecres amb aquestes ventades de ponent que tindrem especialment a les comarques del sud de Lleida, de Tarragona i de Barcelona, fent que hi hagi un ambient encara molt suau arran de mar i que demà es formin moltes menys boires. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del còmic que presenta Comissions Obreres del Baix Llobregat sobre les tres grans vagues de la comarca entre 1974 i 1976. Enguany es compleixen 50 anys de la primera de les tres. Parlarem amb Josep Maria Romero, secretari general de Comissions Obreres al Baix Llobregat. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les reclamacions de les víctimes de trànsit i la decisió del govern espanyol respecte de Muface. A partir de les 5 coneixerem el col·lectiu Espàcia de Castellà del Vallès i ho farem de la mà de Gina Rocher i Mireia Menchen, membres de l'entitat. Continuarem amb salut per refrescar la malaltia de la diabetis. Ho farem amb la doctora Carmen Quirós, que és adjunta al Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Acabarem amb cultura i ho farem per interessar-nos per l'estrena de Bach, la nova producció de l'Esbart Teatral de Castellà amb Bet Tena. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda a la Sareb. La societat de gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària cedirà un solar del barri del Roc Blanc de Terrassa perquè un inversor que s'escollirà per concurs i pugui construir habitatges i destinar-los a lloguer assequible. La parcel·la en qüestió de 1.400 metres quadrats està situada al carrer de Pablo Iglesias en la confluència amb Palet i Barba. Aquest solar forma part dels 50 de l'Estat, 12 d'ells a Catalunya, que la Sareb ha licitat en una primera fase del que anomena Proyecto Viena. És un projecte que vol adjudicar un dret de superfície per una durada de 80 anys sobre sòl de la seva propietat perquè s'edifiqui com a lloguer assequible. Quan acabi aquest període, els pisos revertiran de forma gratuïtament a la Sareb. La primera licitació permetrà la construcció de 668 habitatges a tot Catalunya. El termini de presentació d'ofertes finalitza el 20 de gener. Els inversors adjudicataris es faran càrrec de la construcció de les promocions i de gestionar els lloguers assequibles durant els 80 anys que dura la cessió. Amb les fases posteriors s'arribarà als 133 solars i 10.600 habitatges a tot l'estat.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la Cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Acord històric entre el Banc Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell. Les dues institucions han acordat crear el Sabadell Centre de Cultura, un gran complex cultural que acollirà més de 500 peces de la Fundació del Banc. Aquest nou centre estarà ubicat a la plaça del Gas, al centre, i estarà format per tres edificis. El Museu de Sabadell, que estarà a l'antic Museu del Gas, la Casa Grau, que es rehabilitarà, i l'edifici annex a la Casa Grau. Marta Farrés, l'alcaldessa, ha posat en valor aquest nou equipament.
El que avui presentem és un projecte estratègic per Sabadell, per tant d'una enorme importància per la nostra ciutat. Un projecte que va més enllà de la ciutat i per això doncs, avui contem amb la Diputació i la Generalitat de Catalunya. Un projecte que va més enllà del govern que a mi m'ha tocat representar i que va més enllà d'aquesta legislatura. Un projecte que reverteix un greuge important que teníem a la ciutat en l'àmbit cultural i per tant una històrica reivindicació que teníem a Sabadell en l'àmbit de la cultura.
Segons les primeres informacions, aquest nou centre entraria en funcionament al llarg del 2026.
Gràcies, Júlia. I ara seguim pel litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament remodelarà el turó d'en Caritx que toca els barris de la Salut i Sistreis. La primera fase que s'ha presentat aquest migdia està dotada de 9 milions d'euros provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona. Permetrà més enllà de dignificar el parc, museïtzar-lo. La zona compta amb 3 bateries militars de defensa i en aquesta primera actuació se n'habilitarà una com a museu d'història tant del parc com dels dos barris més propers. El Museu de Badalona participarà activament en aquest projecte. Amb la reforma, l'Espai Verd vol ser una peça més d'un nou eix que vertebri Badalona des del mar fins a la muntanya. Així ho ha explicat l'alcalde Xavier García Albiol en una roda de premsa al Viver.
Forma part d'un eix que probablement, i ho he dit moltes vegades, es convertirà en la nova centralitat de Badalona. Aquest eix comunica el que és el parc del Turó Garitx, que és el que estem parlant ara, amb el màgic, Canal del Gorg i el port. I hem de recordar que ja han començat les obres de connexió.
Entre les actuacions d'aquesta primera fase que es preveuen començar durant el mandat, destaca la reforestació dels 100.000 metres quadrats de parc, també la creació de nous camins i el reaprofitament d'aigües freàtiques per fer-lo autosuficient. Segons el govern, amb aquesta actuació, el Turó d'en Caritx esdevindrà un gran parc metropolità que servirà per dignificar no només l'espai, també els barris que l'envolten.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Una mica més al sud, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre ha arrencat oficialment el Nadal al Prat. L'encesa de l'arbre de la plaça Catalunya i els llums dels carrers de la ciutat han estat el tret de sortida a la campanya nadalenca. Les hores prèvies a l'encesa de les llums, la plaça Catalunya s'ha convertit en un mercat de Nadal on trobar idees de regal, productes artesanals, decoració i fins i tot joguines per la canalla, entre d'altres. Entre la gent, especialment la mainada, destacaven els llums d'uns fanalets de cartró que il·luminaven la plaça de tots els colors. Es tracta d'una novetat d'enguany, uns retallables pensats perquè la canalla els munti a casa i els decori al seu gust. Aquests fanalets els podeu trobar als comerços del Prat, i és que el foment del comerç local és un dels principals objectius d'aquesta campanya nadalenca. Escoltem la regidora de Comerç de l'Ajuntament del Prat, Marina García Vargas, i l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler Martínez.
Aquest any també hem treballat per això, no?, per vincular el màxim possible la campanya de Nadal amb els establiments comercials, per això aquest fanalet només es pot aconseguir als establiments comercials, així com una bossa també de la campanya de Nadal local, que és molt maca, i les activitats de dinamització al carrer que es faran en els eixos comercials.
Forma part de les activitats de Nadal, que tenen a veure també, que finalitzen o culminen amb la jornada de l'arribada dels Mags d'Orient, no? I que en definitiva doncs compaginem aquells espais amb els que no hi ha escola, o aquells dies amb els que no hi ha escola a la nostra ciutat, doncs, perquè els nens i nenes, la infantesa de la nostra ciutat gaudeixi de la ciutat d'una forma més festiva, més lúdica i que tothom ho espera. No?
La xaranga de l'Always Drinking Marching Band ha amenitzat la vetllada i ha animat petits i grans a ballar. Després d'un compte enrere de 10 segons, l'alcalde i la regidora de Comerç han premut el botó vermell que encenia els llums de Nadal. Ara sí, donant per inaugurades les festes que enguany s'avancen una mica per no coincidir amb la celebració de la Focus Week, que tanca el Manifesta 15 a la ciutat.
Gràcies, Víctor, de Retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El castellarenc Oriol Mas acaba de proclamar-se campió d'Espanya de bodybuilding a la competició que es va disputar fa uns dies a Torrejón de Ardoz. La Copa Amateur de Culturisme va comptar amb 160 atletes i Mas va aconseguir la targeta professional ProCard, amb la qual podrà competir internacionalment per títols com el de Mister Univers, de manera que passa a obtenir l'estatus de culturista professional. Mas va començar amb 15 anys en el món del culturisme, que alternava amb el futbol americà, del qual va haver de retirar-se amb 17 anys per culpa d'una lesió cervical. Això li va permetre descobrir a fons aquest món. El castellarenc ja va destacar el 2022 amb un segon lloc en el Campionat d'Espanya després d'haver-se imposat al regional català.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Més activitats, més dies i més pressupost. Sant Cugat commemorarà entre el 22 de novembre i el 5 de desembre el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, amb una vintena de propostes sota el lema No som invisibles. L'objectiu de la iniciativa és posar en el mapa les persones amb qualsevol tipus de discapacitat i treballar la conscienciació des de la inclusió i la diversitat. Agents dels àmbits dels drets socials, la cultura, l'esport i la comunicació, com Cugat Mèdia, han col·laborat en el programa on destaca la Fira d'Entitats del sector de l'1 de desembre. La taula per a persones amb discapacitat coordina el programa del Dia Internacional, que es commemora el 3 de desembre. Ferran Felius és el comissionat de les persones amb discapacitat.
Aquesta Dia de Discapacitat la volem convertir en Dia de Diversió, en Dia de Diversitat, no en Dia de Discapacitat, i ojalà no tinguéssim que celebrar aquest dia. Hem de lluitar precisament per això, perquè algun dia el 3 de desembre no sigui el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, sinó que el dia a dia ens faci que la nostra societat sigui més inclusiva.
Activitats artístiques, teatre, esport i pel·lícules. Les activitats de la setmana commemorativa tenen propostes per a tots els perfils. Destaquen algunes com l'obra de teatre commemorativa dels 50 anys del taller Jeroni de Moragues i el Mapazón, una iniciativa de la UPC i la taula d'accessibilitat per fer un itinerari per la ciutat per detectar les barreres arquitectòniques. No falta la col·laboració de Cugat Mèdia, que ofereix la projecció del film La família Belier i una tertúlia especial amb els polítics per debatre sobre discapacitat. Una altra proposta interessant és el torneig de futbol adaptat amb la participació enguany de l'equip inclusiu del Barça.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Enguany es compleixen 50 anys de la primera de les tres vagues generals al Baix Llobregat, que van sacsejar el règim franquista. Per aquest motiu, Comissions Obreres ha presentat aquest dijous el còmic Vaga General, Baix Llobregat 1974-1976. Una obra coral que relata l'oposició obrera a les males condicions laborals, la manca de llibertats i la pobresa en què vivien moltes persones durant el franquisme. Marxem fins al Prat Ràdio, on tenim Japó amb Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. La comarca va alçar-se contra la dictadura fins al punt que, segons narrava el periodista Manuel Campo Vidal, en una conferència al Centre de Promoció Econòmica l'any 1996 aquí al Prat, un militar hauria dit al llavors alcalde de Cornellà, Ferran Penedès, durant una reunió del Ministeri de Governació, que Espanya tiene dos problemes, la ETA i Cornellà. Aquesta expressió exemplifica com, a les acaballes del règim, la conflictivitat laboral, especialment a la nostra comarca, era una preocupació per Franco i el seu entorn, que veia com l'oposició popular a la dictadura podia fer-la caure. Per saber-ne més sobre aquest còmic, saludem el secretari general de Comissions Obreres al Baix Llobregat, Josep Maria Romero. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La presentació del còmic coincideix, a més, amb el 40è aniversari de la Mostra de Còmic de Cornellà. Com sorgeix la idea de rememorar el 50è aniversari d'aquestes tres vagues en un còmic?
Bueno, això va sortir perquè, clar, aquesta data per nosaltres és molt important. Bàsicament parla d'una de les grans fites històriques del moviment obrer a la comarca, el Baix Llobregat, on van haver-hi tres vagues seguides que van aturar a les empreses, però també a la societat, durant un any i mig. És a dir, comença el 74, acaba el 76. I clar, tota la gent, que no van viure en directe a nosaltres, però tota la gent del sindicat que encara té memòria, diu que això va forjar la identitat de la comarca del Baix Obregat. Quan parlem d'un Baix Obregat reivindicatiu, solidari, lluitador, bàsicament un dels elements importants és tota aquella lluita antifranquista per aconseguir drets que no es tenien. I ens va semblar que era important, doncs, rememorar l'efemèride intentant que arribés amb un llenguatge concret cap a la gent jove. Perquè aquest còmic, que té molts valors, però un de la idea nostra és també que serveixi per arribar als centres d'educació secundària i que pugui també molta gent jove conèixer aquella realitat històrica.
Per tant, aquest també seria l'objectiu final, no? No només rememorar aquell moment, sinó que també tingui aquest contingut didàctic i recordar al jovent, no?, que els drets dels quals gaudim i que s'han de continuar defensant venen d'una lluita, no?
Sí, l'objectiu és aquest. L'objectiu és... Hi ha drets que s'han aconseguit però no te'ls han regalat, no te'ls han donat de manera graciosa. Això ha estat gràcies a la lluita de molts homes i moltes dones que van posar el cos, que van posar d'alguna manera també tota la seva dignitat per intentar aconseguir la possibilitat de reunir-se, d'associar-se, de sindicar-se, d'exercir el dret de vaga que no existia, quan no era legal, tot això. I clar, i el tema és que això no t'ho van regalar, això va significar la lluita. I la lluita significa pues, que els drets i les llibertats... Bàsicament, això han estat fruit de molts esforços, d'alguna renúncia també, si m'apures, però sobretot també d'una idea de la solidaritat per aconseguir avanços socials. I això em semblava que era interessant mostrar-ho en un còmic, i també, diguem-ne, un altre objectiu és que el món del treball i el sindicalisme també té, diguem-ne, tota una sèrie de valors associats, i volíem també que el Nouvel Art, que és el còmic, doncs també que pogués expressar-los, no? Donar-li l'oportunitat a joves creadors, l'oportunitat d'agafar una part d'aquelles lluites. I crec que ha quedat un treball molt maco, està molt bé, és molt bonic en termes estètics, però també sobretot pel missatge que canvia.
Si no vaig errat, tu també ets director d'aquest projecte. Com ha estat el procés de traslladar els fets històrics i també, no, aquests valors que comentaves a la versió còmic?
Bueno, ha estat a través de moltes entrevistes amb persones que ho van viure en directe i a reunions, i ha estat també de submergit en material, en fotos, però també en premsa de l'època, i sobretot en conèixer una miqueta com va anar tot plegat, no? Llavors jo crec que han fet una bona feina, perquè el còmic incorpora quatre dibuixants que han fet tota la dimensió artística, però també dos dels millors guionistes que hi ha a Catalunya, que és el Pepe Gálvez i el Toni Giral. I llavors ells han fet una molt bona feina perquè és donar-li, diguem-ne, contingut i un fil conductor a les tres vagues que van tenir lloc, insisteixo, durant un any i mig, del 74 al 76, però cadascuna té una realitat concreta, no? I aconsegueixen, crec que, donar-li un fil conductor al conjunt de l'obra. I bueno, i crec que ha quedat una cosa molt xula. I acaba bàsicament amb una cronologia de tot el que va passar en aquells anys i amb una unitat didàctica, que és el que volem que arribi als centres d'estudi perquè pugui ser una activitat interessant i alhora també, diguem-ne, lúdica, no?
Aquestes vagues, s'ha dit en algunes ocasions, no?, que van ser com el germen del que després es coneixeria com el Cinturó Roig, no?, i que serà també una de les formes de consolidar el moviment obrer en democràcia, però no són les úniques vagues que va haver-hi durant el franquisme. Sí que és cert que van ser molt seguides, no?, i van mobilitzar moltíssima gent. La primera d'aquestes, si ens centrem ja en l'àmbit més una mica més històric, és el 1974, comentaves tu, reivindica millores laborals i la remissió de treballadors acomiadats per les empreses Els i Solvay, no?, i que, com moltes altres moviments obrers d'aquella època, van tenir resposta policial agressiva, no?, i violenta, això era molt típic, però van ser tan, no?, van mobilitzar tanta gent que el règim no va poder amagar que això havia existit, si bé no li va dir vaga general, no?, i deien paros generalizados, no?, perquè no podien fer servir aquesta terminologia, no?, però quina importància va tenir, doncs, aquesta primera vaga, la d'Elsa i Solvay?
Bueno, va tenir una importància cabdal, perquè no va ser únicament una aturada laboral. Efectivament, van aturar moltes empreses, sinó que va aturar la ciutadania en general. La solidaritat amb aquells treballadors acomiadats, que comença a l'Elsa, l'Elsa és una empresa al vidre de Cornellà, però que ràpidament també arriba a la Solvay, que és una empresa de Martorell molt important, que avui es diu Innovin, això va significar que també se va sumar també que hi havia un problema amb el conveni del metall, que és el que aglutina el major nombre de treballadors del Baix Obregat, i tots plegats, diguem-ne, van fer una vaga general que una aturada que va ser social, va ser sobretot va comptar amb la complicitat de la ciutadania. i recordar com una vaga molt important des del punt de vista numèric, però sobretot el que va significar també de la solidaritat expansiva, no?, del conjunt de la comarca. I aquesta va donar lloc a la segona, que la segona bàsicament és en plena crisi del petroli, quan, diguem, els salaris no pujaven, amb unes condicions molt difícils des del punt de vista també salarials i de condicions de treball, i també que, diguem, que no paraven de pujar els preus. Llavors, a la segona vaga se li diu contra la carestia de la vida, perquè era també una situació que hem tingut recentment amb la guerra d'Ucraïna, no? És a dir, com el salari no arriba per poder garantir, diguem, els subministres bàsics i la cistella bàsica de la compra.
Clar, aquesta segona vaga a mi genera, no?, un cert interès també, passa al desembre del 74, per tant molt poc després de que arrenqués aquesta primera,
i
que té aquest caràcter molt més desvinculat del món laboral, si bé és cert que evidentment el moviment obrer ja està involucrat i també els sindicats, però aquí veiem moltíssimes dones reivindicant, no?, que no hi ha diners per pagar el pa. Per tant, es nota, no?, aquest caràcter ciutadà i general, no?, transversal de la protesta antifranquista.
Sí, 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 jo crec que clar, diguem-ne, les incipients comissions obreres, que encara no era un sindical legal, era un moviment, diguem-ne, van tenir la intel·ligència de lo laboral anar a lo social, no?, i sobretot garantir complicitat del conjunt de la ciutadania. I aquí, en aquesta vaga, s'expressa d'una manera molt clara, no? Un altre element important també és que aquestes vagues, si se feien o no se feien, això se votava, eh? Se votava en el seu de dia avui de Cornellà, la seu de Comissions Obreres, allà a la sala d'actes molt gran, i allà se votava si se seguia amb la vaga o no se seguia. I sobretot la idea era preservar la unitat dels treballadors i treballadores. Tot això a partir d'un sindicat que era, insisteixo, un moviment, no era encara un sindicat, que era Comissions Obreres, però d'una manera molt, molt oberta, no?, molt assembleària, molt de, de si tirem endavant o no tirem, no?, que és una altra de diguem-ne, dels valors d'aquesta etapa històrica.
Ara parlem de la
unitat dels treballadors.
Digues, digues.
No, no, sí, la unitat dels treballadors, i sobretot també que això era un estil molt propi de fer les coses al Baix Llobregat, que d'altres indrets que també s'han fet vagues i també hi ha hagut una mobilització creixent, però no tenia aquesta característica tan pròpia d'aquí.
De fet, abans, en la introducció ja citàvem aquesta anècdota que explicava sempre Manuel Campovidal, no?, de que els problemes d'Espanya eren ETA i Cornellà, en alguns llocs s'ha citat com el Baix Llobregat, però originalment deia Cornellà, però com aquest focus, no?, de moviment obrer que preocupava el règim, sobretot aquest tardofranquisme. Ara parlem de l'última de les vagues, que ja passa amb el dictador mort, però aprofitant que ho has comentat, no?, que parlaves de l'incipient Comissions Obreres, que estava il·legalitzada en aquell moment, com molts altres partits polítics i sindicats, això no vol dir que com a moviment sindical no existís, no? Hi havia en aquell moment el sindicat únic, era l'obligatori, no?, que hi havia...
Sí, el sindicat vertical.
Però aquí... també s'integraven, no?, i moltes vegades s'intentava traspuar aquest moviment obrer dintre d'una cosa que no ho permetia, no? Això, com ho fèieu, no?, els sindicats per intentar traslladar aquestes reivindicacions?
A l'època van fer una cosa molt intel·ligent, que era infiltrar-se dintre del sindicat del règim. Això significa que quan hi havia votacions a cadascuna de les empreses o dels sectors és intentar escollir delegats que no fossin afins al règim, sinó tot el contrari, que fossin de Comissions Obreres. Això se li va dir l'entrismo. I llavors això va significar que pràcticament Comissions Obreres va ocupar tots els càrrecs dels diferents sindicats de rama que feia electoralment, diguem-ne, el règim, no?, de les diferents opcions que se podien votar, majoritàriament van ocupar amb un 95% gent que era de Comissions, i això després se li va donar d'organicitat, però abans de l'organicitat era bàsicament aquest moviment que apareixia, desapareixia, però que tenia una força molt potent, mobilitzadora, i en el cas de la tercera vaga és la força al seu dia va ser la vaga més important en termes numèrics de dies i de treballadors de tota Espanya. Tot comença per l'acomiadament de dos treballadors i com bàsicament això bàsicament esclata a nivell social i tota l'empresa es posa en vaga, però no únicament l'empresa, la força que estava al barri d'Almera de Cornellà, sinó que saltar tota la comarca i amb una reverberació fins i tot a nivell de tot l'estat. La força és molt recordada, però té un lema també molt conegut que es diu o todos o ninguno. I finalment, al cap dels mesos, quan se desconvoca la vaga, s'aconsegueixen la gran majoria de les fites del comitè de vaga, no? És a dir, que és una vaga exitosa, molt dura, molt complicada per tota la repressió del règim, però exitosa des del punt de vista de lo que es va aconseguir finalment, no?
Clar, aquesta vaga passa, ja dèiem, amb el dictador mort, però el règim continua, no? Amb aquesta transició, que se'n deia.
Fort, sí.
Sí, i aquesta repressió seguia estant també contra els sindicalistes, perquè si bé estaven infiltrats moltes vegades dintre els sindicats, els serveis d'intel·ligència moltes vegades això ho sabien, no?
Bueno, s'ho sabien i anaven a per la nit a buscar-los a casa, i llavors en aquesta vaga apareix també un altre element que ho situaves abans, que és les dones. Les dones dels treballadors de la força, el que fan és, bàsicament, quan estaven reclosos a l'església de Santa Maria de Cornellà, elles, bàsicament, que van recaptar 6 milions de pessetes de l'època, que això és una quantitat ingent de diners, que va permetre donar de menjar a totes les famílies que estaven en vaga i que la van poder suportar durant pràcticament més de 3 mesos. I això significa que aquí va jugar els treballadors i treballadores, l'organització, diguem-ne, solidària, però sobretot també les famílies i les dones aguantant i fent de pal de paller, no? Que la història de les dones treballadores o de les dones, diguem-ne, dones de sindicalistes han jugat un paper històric molt invisibilitzat, però absolutament fonamental per poder construir organització i per tirar endavant tot aquest tipus de reivindicacions, no?
Un altre element que també sorprèn de tot això al final és la involucració, no?, de l'església més de peu, no?, la que serien les parròquies de barri, que s'allunyaven una mica de la visió nacional catòlica del règim, que protegia l'església més jeràrquica, no?, o més consolidada.
Sí. Bueno, són molt coneguts els capellans obrers, i el nostre sindicat Comissions Obreres s'afunda a Barcelona a nivell nacional a l'església de Sant Medí, que està al barri de la Bordeta, a l'Hospitalet, i Comissions Obreres del Baix Llobregat s'afunda a l'església de Sant Miquel i a una altra d'Almeda, de Cornellà. És a dir, que l'església, i aquesta església oberta, diguem-ne, molt obrerista i molt social, forma part de la nostra història i de, sobretot, de ser un espai de llibertat quan no n'hi havia de llibertats. Bueno, no sé, té molt de mèrit. Jo crec que també això tenim que recordar-ho, perquè van fer una gran contribució, al igual que van fer-la els advocats laboralistes, que també, diguem-ne, estaven al voltant del moviment obrer i van jugar un paper absolutament capdalt per poder articular tot aquest tipus de reivindicació i de lluita.
I al final que demostra, no?, aquesta visió més transversal de l'antifranquisme i de que ja la gent en tenia prou de misèria del règim, a banda d'evidentment la vulneració de drets humans que comportava el franquisme. Jo et volia preguntar, Josep Maria, ja per acabar, on podrem trobar aquest còmic? Has comentat als instituts, no sé si això estarà també a la venda o com ho penseu distribuir?
Bueno, no està a la venda. Hem fet un tiratge, diguem-ne, relativament curt, és a dir, estem parlant d'un tiratge de 1.000 exemplars, i el que volem bàsicament és tenir-ho al sindicat, a les diferents seus, i ho enviarem a les biblioteques de tota la comarca. Però sobretot també el que volem és fer una feina, com et deia, als instituts, que això dependrà de que professors i professores que estiguin interessats en treballar aquesta època els hi pugui interessar el material, no?, com a espai didàctic per poder analitzar una miqueta més a fons com era aquella època, i fins i tot hi ha vídeos, hi ha coses que jo crec que poden ser interessants. Llavors, si alguna persona li pogués interessar de que escolta per ràdio, se pot adreçar a qualsevol dels locals de Comissions Obreres del Baix Llobregat, demanar el còmic i podem buscar la manera de com li fem arribar o s'apropa al local, que seria el més ràpid, no?, per poder fer-ho.
Doncs ben segur que és una iniciativa que ajudarà a apropar, doncs, un moment històric, però també uns valors, com comentaves, al jovent. Josep Maria Romero, secretari general de Comissions Obreres al Baix Llobregat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres pel suport i a el que necessiteu. Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i obrim la tertúlia, aquest espai d'opinió que avui el compartim amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Molt bona tarda. La Míriam Ucendo és mestra i activista, la tenim a Sabadell. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
I la Lluïsa Espina és directora de la Fundació Vina Sant Cugat i la tenim aquí a l'estudi. Lluïsa, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bé, doncs avui us proposava dos temes. Un d'ells ja el vam tractar la setmana passada i crec que la Míriam va coincidir, oi que sí, Míriam?
Sí.
Quan parlàvem de Mufase. Però sí. Sembla que hi ha alguna novetat, com a mínim hi ha una part del govern que s'ha pronunciat i podem analitzar una miqueta doncs, aquesta proposta. Però començarem per aquesta altra que té a veure amb les víctimes de trànsit, perquè els col·lectius de víctimes del trànsit, coincidint amb el Dia Mundial en memòria de les víctimes de trànsit, precisament, doncs van fer un manifest, van continuar reivindicant doncs, una sèrie de qüestions que jo ara posaré sobre la taula i les podem anar comentant. El que demanen és que hi hagi més mesures, que s'endureixi més el codi penal, perquè consideren que la societat ha normalitzat aquestes morts. Vull dir que ja no ens fan reaccionar, que les assumim doncs perquè, mira, perquè passa i perquè és així, no? D'entrada, vosaltres, aquestes víctimes, penseu, com diuen aquestes associacions, que la societat les ha normalitzat? Les hem normalitzat?
Normalitzem tantes desgràcies, em sembla, amb tanta sobreinformació que els hi donaria la raó. Jo crec que sí, que al final el moment sí que t'impacta, però que estem tan transversades per tantes notícies negatives que si realment ens hi poséssim amb cadascuna d'elles no podríem viure.
Lluïsa?
Pues jo sento estar a favor d'ella. Sí, perquè és que és veritat i diré més, jo que ja tinc una edat, recordo els primers atemptats d'ETA, com t'impactaven. I com els últims, no vull dir que els vam normalitzar, però tot el que és que es repeteix en el dia a dia i quan et vas fent gran, doncs no et queda més remei que normalitzar certes coses. Vull dir, jo no puc agafar un cotxe pensant em puc matar. Ja ho faig pensant, he de ser responsable amb el que porto a les mans, però no podem viure amb la por. I per tant, pues, hi ha molt trànsit, hi ha molts vehicles, hi ha molta circulació i malauradament hi ha molts accidents. I no vull dir que sigui normal, però és que clar, d'una manera o altra hem de tirar endavant sabent que ens podem morir d'una manera... Vull dir, en un accident, en una malaltia, mai ens ve de cara la mort. Mai ens ve de cara. I més si és un accident, doncs imagina't.
Ana Maria, tu creus que ho hem normalitzat o ens hauríem de posar una mica en la pell d'aquestes persones que o bé són víctimes de trànsit o són familiars de víctimes de trànsit?
Per desgràcia... Sí, per desgràcia hem normalitzat la mort, hem normalitzat la mort de les guerres, com parlàvem també des d'aquí no fa pas gaires programes, hem normalitzat la mort de la pandèmia, normalitzem les morts, crec que avui han tornat a haver-hi víctimes de trànsit aquí a Catalunya, o ahir també en van haver-n'hi, per tant... Aviam, el cotxe és una màquina de matar, vull dir, això és així, no hi ha una altra manera de definir-la. El que passa que tenim que ser responsables. Una cosa és que tu, el cotxe, et falli. Vas més ràpid del compte i no et dona temps de frenar i dones el cop per darrere. I l'altra és assentar-te al volant, sapiguem que has begut o que vas drogat... Exacte. O que no tens carnet, sí. O que te l'han retirat per punts. Vull dir, clar, és que llavors aquí jo crec que ja no estem parlant d'un accident, estem parlant d'altra cosa més greu. Un accident és algo que no pots evitar, i aquí sí que ho pots evitar-ho.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que una cosa metre una altra, sí, no vol dir que perquè ho tinguem normalitzat no hem de seguir posant-hi mesures, no? Amb els accidents laborals, no? Per exemple, no vull dir que com sabem que tants obrers es moren a l'any, doncs, ja seguim, no? A veure què podem fer perquè això es redueixi. O sigui, una cosa no treu l'altra, penso, eh? I el que deia la companya, totalment d'acord, crec que s'ha de diferenciar molt bé el que és, al final, homicidi imprudent, o digue-li com vulguis, no sé, jo no sóc advocada i no entenc gaire d'aquestes nomenclatures, però una cosa seria això i l'altra un accident, que et falla el cotxe, que la persona que va al volant doncs, li ha donat un infart o... No sé,
s'ha marejat, li ha pujat la pressió, qualsevol cosa.
Hi ha mil causes, però sobretot no el que dèiem, que si és possible no pujar, si has de pujar el cotxe en certes condicions, doncs no et pugis, això està clar. Si tu ja ho preveus, doncs assumir-ho.
Aquestes societats aquestes associacions el que fan és precisament diferenciar, no? Com dèieu vosaltres, sí, entre l'accident, que com indica el seu propi nom, un accident és involuntari, no ho controles, i en canvi el sinistre, doncs sí que entenen que hi ha una part d'irresponsabilitat, no? De la persona que ho propicia. Entre les diferents qüestions que ells reclamen, hi ha, per exemple, la taxa d'alcohol i drogues, que per tothom sigui zero, perquè sabeu que hi ha alguns col·lectius que, bueno, que es diferencien, però reclamen que sigui tolerància zero per tots, d'alcohol i drogues. Endurir les penes de presó, si hi ha víctimes mortals, i la retirada definitiva del carnet als reincidents.
Home, sí, aquesta última és com seguir donant-li el premi, no? És com t'has portat malament, però et tornem a donar el premi. No és just, la veritat.
Jo lo de la retirada del carnet, si realment és reincident, vull dir... S'hauria de tractar cada cas d'una manera personalitzada, perquè si és un reincident i és a més un irresponsable, agafarà el cotxe sense carnet, sense el permís.
Sí, és veritat. Sí.
Aleshores, sí, i també m'agradaria saber, que no sé si parla aquest informe, de quin percentatge d'accidents amb conseqüència de mort estan provocats per persones que van en situació d'haver consumit alcohol, drogues o algun d'aquests estupefaents,
no? Mira, segons la DGT, darrere del 39% dels accidents mortals,
sí,
hi ha alcohol, drogues i psicofàrmacs. 39.
Això no va dir jo, els fàrmacs també. Sí.
És molt, però Goita, que del 39 al 100 hi ha molts que no estan provocats per el tema, per l'alcohol. Vull dir, que potser el que hauríem de revisar una mica és com conduïm.
Home, hi ha un factor que no surt aquí, que és la distracció. Que pot ser una mosca i que pot ser un mòbil.
Exacte.
I l'estrès, jo crec que la gent al volant que va molt estressada, torna molt agressiva, i a vegades vas a l'autopista i veus el típic que va avançant a tothom, no? Que va d'un en un, pim-pam, pim-pam, i amb unes velocitats i dius, però és que està provocant
la pressa.
Clar.
Sí, els altres perquè intentem esquivar-lo, però si no...
La pressa, i a les ciutats, amb la gran quantitat de coses que es mouen ara, perdó,
sí, patinets,
els patinets, sí, els que van amb la bici moving aquella, amb la bici vermella, amb la moto de no sé què, que arriba un punt que ja no, vull dir, potser hauríem també de fer, el carnet és una cosa que te la donen i vas allò de la revisió del metge, que tampoc és gaire.
I hi ha persones amb una edat ja molt avançada, que encara van renovant el carnet any.
Bueno, sí. Escolta, el meu sogre, en Pau Descansi, va morir amb 96 anys i amb el seu carnet renovat.
El meu avi va deixar ell mateix per responsabilitat pròpia, va dir, un dia va tenir una angina de pit i després li va desenvolupar una altra malaltia i va dir, mireu, per si de casa em dona això, conduir, i va ser ell, perquè allà no li van dir res. Va ser ell que per responsabilitat pròpia em va donar a mi el cotxe, me'l va regalar i el carnet el va guardar i va dir mai més.
Clar, per això jo sí que ens estem anant una mica de tema, però el tema és la conducció. Sí. I jo crec que sí que s'hauria de vigilar més com conduïm i què ocasiona totes aquestes morts. Després, sí, pues si és per consum d'alcohol, però no veig que la gravetat... O sigui,
Un mort és un mort. Si, igual si és per accident, una, perdona, perquè l'ha ocasionat una persona que va beguda, o si és per una persona imprudent que va a tota velocitat i que no està tenint cura del, de l'entorn.
Sí, perquè són imprudències igual, al
exacte,
final.
Exacte. I no saps si a lo millor aquella persona que ha begut una cervesa, o dues, una no crec, però dues o tres cerveses, ha tingut un mal veure i ha tingut un, realment una situació que se li ha anat de les mans. Jo crec que parlo com molt concretament, però lo greu és la mort i la causa de la mort. I, per tant, tenim un 39% de víctimes que són per aquestes causes, però...
Llavors, insisteixo, vosaltres estaríeu d'acord en tolerància zero per tothom en quant a taxa d'alcohol i drogues?
No sé què vols dir quan dius per tothom.
Per tothom? És per que... tots els conductors?
Bueno, és que no ho és així per tots.
No, hi ha com 0,20, no. 0,30, sí. 0,15...
Hi ha uns col·lectius que sí, que segurament són aquells que porten
transport públic.
Col·lectius.
Ah, els autobusos i tot, clar. Això sí, han d'anar a zero.
Clar.
Sí, però a més fa, o sigui, vaig llegir una notícia fa poc que anava relacionada amb la gent que porta autobusos, sobretot a nivell escolar, que em sembla, era una burrada, crec que el 30% de persones a qui li van fer el control donava positiu.
Això també és més greu.
Però, perdona, sí, com a mestres, o sigui, vaig estar a punt de dir, vale, em compro un alcoholímetre i cada cop que vagi a excursió li dic, puf aquí, perquè això...
Escolteu, no, una cosa, ser. Que jo, a veure, no ho sabia, però aquesta setmana em vaig assabentar que hi ha uns cotxes que abans d'iniciar la conducció has de bufar per saber en quin estat estàs. Si no estàs en condicions, no pots engegar el cotxe.
Pues em sembla fantàstic.
I no diré marques, però parlàvem precisament d'aquesta marca en concret que feia aquests vehicles que ja són intel·ligents i que diu, home, algun sentit té. No? I alguna utilitat té,
sí,
que
sí,
és,
sí.
Et salva tu la vida, segurament, perquè et pots posar en perill, però és que salva la vida de qui et poguessis endur per endavant.
I hi ha una cosa que ho trobo fantàstic, però hi ha una cosa que encara em sembla més greu, que no és el que es mor, sinó és aquell que queda de per vida amb unes lesions, ojo, això ho trobo encara com...
Que molt greu, perquè aquests números no surten tant, aquests números com es quantifica, no? Fins a quin punt comences a estar tan malament per quantificar-te, o sigui, falten dades aquí,
sí,
per veure
sí.
La gravetat, perquè...
Però al final què? No m'heu dit el què, eh? Tolerància zero, sí o no? Perquè esteu donant voltes i aquí ja. Sembla que...
Pues sí, tolerància zero. Sí, doncs,
tolerància zero.
Sí, segur, eh?
Entre altres mesures.
Mira, una altra de les mesures que demanen, endurir les penes de presó si hi ha víctimes mortals. És una solució?
No. Si hi ha víctimes mortals, és el que
endurir
jo t'estava dient.
Endurir les penes de presó. Però, vull dir, la presó és una solució per rehabilitar aquella persona?
Jo crec que...
Perquè la presó en si, el model que tenim és complicat. Ja,
no és rehabilitador.
Clar, llavors, sí... Si tinguéssim un model més rehabilitador, doncs potser et diria que sí.
Ana Maria, que no t'escolto, vinga.
No, que no és rehabilitadora la presó, ni molt menys. Jo tolerància zero, per descomptat, amb conducció, del cotxe més petit al cotxe més gran, perquè a més avui en dia hi ha cotxes molt grossos, cotxes molt potents, a les ciutats es va molt de pressa, es condueix molt de pressa, es passen semàfors en vermell tranquil·lament, ja no tan sols els particulars, vull dir, jo he vist aquests autobusos dobles, que si el conductor el passa en vermell, imagineu-se l'últim seient com el passen, i és un caos, la circulació. Tampoc no hi veig que sigui cap solució retirar el carnet, ni molt menys. Entenc que com a família de que t'han matat algú,
la ràbia que deus sentir, entenc que deus voler que aquella persona el tanquessin amb un pou i no tornés a veure mai més la llum del sol, eh? Però retirar el carnet a algú, doncs, i la gent condueix sense carnet i no els hi passa res, vull dir que...
Efectivament, crec que avui hi havia una notícia al respecte, eh?
Jo vaig treure el carnet de conduir amb un senyor que i era el segon cop que entrava, o sigui, havia entrat dos cops a presó i la dona li va dir, si tornes a entrar a presó per no tenir carnet de conduir, ho deixem. I l'home va dir que per amor es treia el carnet. I el senyor tenia 50 i alguna cosa d'anys i havia suspès ja com 3 o 4 cops. O sigui, el tio s'esforçava, eh? I jo allà com una nena de 17-18 anys i jo deia, mare meva, com està fàcil.
A lo millor no està estava tan malament a la presó. A lo millor s'estava la mar de mer l'home a la presó, sí, sí. No sabem.
Sí, no, però mira, també no sabia que per amor es va treure el carnet. Estava millor a casa. Em feia una gràcia, era graciosíssim, eh? El senyor, mira, seria un irresponsable, però graciós era un rato. També t'ho dic.
Sí, bueno, però, escolta'm, si un cop t'ha matat, tant se te'n fot, eh? Que sigui graciós.
Ja. Esperem que, mira, ja se l'hagi tret, perquè jo me'l vaig treure i allà el vaig deixar, el senyor Antonio, fent un examen.
Home, busca'l, Míriam.
No.
I que tampoc és garantia de que la persona que no té carnet condueixi bé, eh?
Ah, no tampoc.
Clar, totalment. No, que al contrari. No,
al revés, clar, també.
Clar, sí, també.
Aquest senyor deia que ell des dels 8-9 anys conduïa, o sigui, estic segura que conduïa millor que jo d'aquí a Lima.
Quanta gent coneixem totes, perquè avui som tot dones, que tenen el carnet de tota la vida i no han agafat el cotxe?
Ui,
mai.
També,
no? Clar, sí, i de cop i volta s'il·luminen i, ui, ara vull a coger el cotxe. I tu dius, ai, mare de Déu, senyor.
Home, hauríem de fer un reciclatge,
un reciclatge,
no?
Sí.
Això crec que hauria de ser obligatori. No sé com s'hauria de detectar, no? Perquè el carnet... Sí, clar, tu, cada cop que puges al cotxe que poses el carnet perquè et marqui com si fos la fira. No sé, vull dir... Perquè cada tants conduccions, no? Cada tants anys sense conduir, hauries de fer com a mínim unes pràctiques 3
clar.
O 4 obligatòries.
Sí, clar, que això també passa.
Sí. Perquè et tornes l'elo, al final ja no saps ni... Et fa por també, no?, la conducció, si no estàs acostumat.
I aquestes renovacions que es fan ja amb una certa edat, pot ser que els metges que signen aquests informes ho facin amb una miqueta més de
sí,
consciència.
Sí, però, sí. Normalment, si no és la persona o la família que per pròpia iniciativa ho vulguin deixar-ho, com a l'avi de la Míriam, normalment els centres, vull dir, pagues i te'l donen i punto, eh?
Sí, clar, per això. Vull dir, això també s'hauria de fer doncs, amb una certa consistència.
Clar, clar.
No pel fet de que paguis, o sigui, per pagar has d'obtenir... No,
s'ha de regular millor.
Sí, sí. Per cert, canviem de tema. Tornem a parlar de Muface, aquesta mútua dels funcionaris. Ja en vam parlar, com dèiem, el mateix dia que... la Míriam, que com sabeu, així una mica per fer un repàs ràpid, el concurs, la nova licitació que havia de fer el govern va quedar deserta, expressament perquè les asseguradores que es podien presentar, doncs reclamaven més diners. El concurs va quedar desert i ara es presentava aquesta possibilitat de deixar córrer aquest sistema o bé que el govern hi posés una mica més de pasta perquè així les asseguradores es veurien més recompensades, no? Amb l'esforç que se suposa que fan. Al final continuem amb dues opcions. D'una banda, i això per què passa? Perquè tenim un govern bicolor, podríem dir. La ministra de Sanitat, que és de Sumar, diu que no és sostenible i que, per tant, l'opció és incorporar els usuaris a la sanitat pública gradualment, durant 9 mesos, ho han explicat, eh? Què passa? Que, per la seva banda, el PSOE està preparant el nou concurs amb un increment. No sé quines opcions veieu, si més una primera, la de la ministra de Sanitat, que diu que no és sostenible i que, per tant, la gent hauria d'anar a la sanitat pública i que tot això s'hauria de fer conscientment, seguint uns passos i aportant la part de pressupost que correspongués, uh-huh, aquesta possible pujada a les asseguradores, a les diferents autonomies, no?, en funció de les necessitats d'uns i altres i dels usuaris que tinguessin. Com, no sé quines opcions veieu, si veieu més l'opció de sumar, l'opció del PSOE.
Jo no sé, jo no sabria dir quina és la que em fa més por, perquè si s'han d'incorporar tots els assegurats amb OFACE amb 9 mesos a la sanitat pública, si la sanitat pública ja té un problema de llistes d'espera i de temps seriós, no sé com podem absorbir tot això. Com es pot absorbir des de la sanitat pública? S'hauria de reorganitzar. Aquí tot ho hem d'arreglar des de la base, eh? Te n'adones, Carme? També hem volgut reorganitzar allò d'abans, i això també. Vull dir, s'hauria de reorganitzar una mica el sistema de sanitat i revisar què implica o quant personal sanitari s'haurà d'incorporar per poder atendre a totes aquestes persones amb les mateixes garanties. Perquè, si jo no recordo malament, allò de MOFACE fa molts i molts anys, sí, i a mi tampoc no m'agradaria...
Des del 75.
Exacte. No m'agradaria que es culpabilitzi a les persones que en el seu moment van triar MOFACE perquè era una opció més. Vull dir, quan t'incorpora... Igual que els autònoms, tenien la sanitat pública i, a més, tenien com una privada. Vull dir, avui el Twitter, bueno, el que era l'X, el que era el Twitter abans, llegia realment missatges d'odi per la gent que està a MOFACE. Perdona.
És que Twitter és que és el pitjor de la història.
Com diu el Víctor Coopers, és un bar de borratxos. Totalment.
És que no el miro fa mil anys.
Sí,
perquè
sí,
només,
sí.
Només la gent sap dir coses dolentes. És com, vale, o sigui, la gent també escull. Jo no estic d'acord, però no insultaré algú que ha escollit.
Clar.
La sanitat privada. Bueno, tindrà els motius també.
Bueno, i quantes persones tenim doble? Tenim la sanitat pública i la privada.
Moltíssima, clar.
Per intentar resoldre certes situacions. Per tant, jo crec que si s'ha d'incorporar totes aquestes persones a la sanitat pública, revisem com tenim la sanitat pública i fem un Excel de quantes persones, quants professionals s'han d'incorporar per atendre a tots aquests usuaris.
Doncs mira, a Catalunya hi havia 163.000
persones, usuaris. Pues que, no, jo no sé,
que comencin a
buscar metges,
a veure, no tot,
infermeres.
Un 63% anaven a la privada. O sigui, clar, tenen les dues opcions i llavors trien la que més els hi convé. Mira, Míriam, t'ho comento així perquè tu ets del sector de l'educació. La majoria d'afectats a Catalunya són precisament d'aquest sector, del teu.
Sí, m'ho crec.
Sí?
Sí, jo quan em va tocar ser funcionària em deien, però agafa't de que UB va des, la diu, que no, que a mi em deixo tranquil·la amb la meva sanitat pública. I sort que ho vaig fer, que als 6 mesos em vaig trencar tibia i peroné i em van operar el dia següent i estic contenta, no, el següent. O sigui, un tracte increïble aquí al Taulí de Sabadell. I una companya va tenir una lesió similar a la privada i va triar 3 setmanes en operar-se.
Bueno, però això tampoc, això, Míriam, tampoc serveix, perquè les persones no som...
Que no és garantia ni una cosa ni l'altra sortir amb èxit. Vull dir que molta gent o se'n van a la privada per una cosa o decideixen estar a la pública per una altra i al final moltes vegades és amb quins professionals et creues, no tant amb quin sector estàs. Però el que sí que penso com a funcionària és que crec que com a funcionaris hem de creure en lo públic, però evidentment, com deies, reforçant. No pot ser si públic en un estat deplorable. Ja, no, o sigui, no.
Ana Maria,
Ana Maria. Jo sóc una gran defensora de la, de la, de la sanitat pública. Això és així. Vull dir, els millors aparells, els millors quiròfans, els millors facultatius estan a la pública. El que passa que, clar, jo també entenc que la persona que fins ara ha tingut privada, que ha volgut dir que ha estat en una habitació ell sol, que li han demanat una radiografia, que li han fet al moment, doncs ara jo entenc que fotin el crit al cel, no? Però, per un altre cantó, en 9 mesos, planificar l'entrada de, quan has dit, 163.000 persones?
Poquíssim, és molt poc temps.
Sí, a Catalunya,
en 9 mesos.
A Catalunya,
sí, sí. Bueno, és
sí,
que,
perquè estem parlant d'un total d'un milió i mig, de
funcionaris. Vull dir, clar, jo entenc que
afecta tot l'estat. Sí,
clar,
sí.
Bueno, però vull dir que jo crec que estem parlant ara de l'X, no? Bueno, jo com a mínim ho he entès així. 163.000 persones que, a més, moltíssimes estaran en l'àrea metropolitana, és una aberració. Vull dir, portar-ho a terme en 9 mesos, amb uns caps col·lapsats, amb unes llistes d'espera impressionants...
Aquí jo hem col·lapsat perquè... No ens queda més temps. Ana Maria, Lluïsa, Míriam, sí, hem col·lapsat. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
A vosaltres. Adéu-siau.